Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia, benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. La crisi ha arribat al Priorat, i ho diem així perquè ha arribat al sector del vi, el sector més important dins de l'economia local. Ha arribat la crisi, si bé val a dir que no ho ha fet amb la força que s'ha deixat sentir en altres sectors, com tota la indústria de l'automòbil o en la construcció. Des dels dos consells reguladors de la nostra comarca ja es parla de descens de ventes, una situació que tot fa preveure continuarà aquest 2009. Per això, els cellers de les denominacions d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant ja s'estan preparant per a fer front a la situació. A l'informatiu d'avui escoltarem quines són aquestes mesures o estratègies. La setmana, però, ens ha deixat altres titulars. El grup d'independents pel Priorat Esquerra Republicana acusen el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Falset d'haver actuat amb massa lentitud i, per tant, malament en la polèmica del transport escolar a l'IES Priorat. Al seu torn, Jesús Torralba, l'alcalde de Falset, acusa els independents de caure en la demagògia. La plataforma en defensa del paisatge del Priorat alerta de les conseqüències que pot comportar a la nostra comarca el retard en l'aprovació del decret d'implantació d'energia eòlica que està preparant la Generalitat. Comencem, doncs, parlant del sector del vi. Els consells reguladors de les dues denominacions d'origen, la qualificada Priorat i Montsant de la nostra comarca, comencen a notar els efectes de la crisi econòmica. Les dues DOs ja han xifrat un descens en les ventes i estan a l'expectativa del que pugui passar durant aquest any 2009. Salustià Álvarez, president del Consell Regulador de la DO qualificada, preveu un any difícil per a una vintena de cellers dels 87 inscrits en aquest Consell Regulador. Una situació que redefinirà en un futur el nombre d'empreses vitivinícoles. Escoltem Salustià Álvarez.
Quan es parla de crisi generalitzada, evidentment que toca tots els sectors econòmics. A mi ja m'agradaria que la majoria de sectors estiguessin com està el sector del vi, Perquè, primer, perquè el sector del vi, tot i que està tenint una petita davallada en les ventes, tot i amb això estem tenint un creixement, i aquest creixement ens fa generar o ens fa preveure unes expectatives de comerç importants. En segon lloc, m'agrada també comentar que a nivell de la denominació d'origen qualificada de Priorat, nosaltres tenim un nivell de creixement dels últims anys i que fins l'any passat aquest creixement es va mantenir. Per tant, no veiem per enlloc que hi hagi d'haver una preocupació extrema, excepte en què sí que estem immersos en una crisi que és directa del sector i una crisi que afecta també a una economia a molta més gran escala i que, per tant, doncs, pot tindre repercussions sobre el nostre sector.
Parla vostè d'una crisi directa del sector?
Sí. Si no hi hagués hagut crisi, el sector del vi hauria entrat en crisi també. Per què? És molt fàcil d'explicar. Des de l'any 2000, que hi ha una ajuda comunitària per la plantació de noves vinyes, i per tant, des de l'any 2000 fins al 2005, es va plantar una quantitat molt exagerada de vinyes, i dic exagerada per exagerada, O sigui, per una quantitat molt important de vinyes de nova plantació, provinent no del sector agrari, sinó que venia bàsicament d'altres sectors, és a dir, sobretot, molt especialment, el sector de la construcció va portar molts diners en el sector de les noves plantacions. Aquesta gran quantitat de noves vinyes posades en producció han generat una quantitat de producte amb excés, i aquest excés de producte fa que ara hi hagi un excés de vi. Al marge d'una situació de crisi, en el sector del vi hi ha un excés de producció. Això provoca un excés de producció d'ampolles de vi i, per tant, hi ha una saturació de mercat. Això és propi del sector. Si, a més, hi afegim una crisi, evidentment que aquí hi ha un doble factor que influeix negativament. Ara, en cap moment, a hores d'ara, es pot justificar que hi ha hagut una davallada en la venda. Per tant, com que no hi ha davallada en la venda, la menor venda que estem sofrint al sector del vi és més com a conseqüència d'un excés de producte que no pas per una situació real de crisi de falta de ventes. En aquest l'hem d'assumir com puguem, perquè totes les crisis el que acabem fent és regular el mercat i posar una mica les coses al seu lloc. Per tant, quan parlo de sector, de crisi al sector, em refereixo a aquesta crisi pròpia interna que, a més, està immersa en una situació més general.
Vostè parlava fa un moment de que aquesta crisi pot ajudar a arreglar el sector, com molts economistes defensen que passa en aquestes crisis. Així vostè troba que al sector del vi li falta aquesta selecció natural a nivell econòmic?
No, és que li faci falta. És normal que totes les economies, i especialment totes aquelles economies dinàmiques, al cap d'uns anys hagin de fer una regulació, per diversos motius, però és normal que facin una regulació. Aquesta crisi que ara ens veiem immersa és una crisi provocada bàsicament per dues situacions. Una crisi financera, que ja se sap clarament quins han estat els motius d'aquesta crisi financera. I una altra, en el propi sector, com t'apuntava, que quan un sector genera una major producció que no pas la que el mercat és capaç d'absorbir, per tant, té una dificultat. Una dificultat que normalment i tradicionalment té un període de regulació entre 2 i 3 anys. Per tant, ja n'han passat un, gairebé, doncs ara estem immersos en 2 anys més d'una situació complexa.
Així vostè considera que esperen al sector del vi, a la DOQ, Priorat, s'esperen 2 anys durs, per dir d'alguna manera?
No. La DOQ Priorat està immersa en un sector de comerç. Uh-huh. Aquest sector de comerç tindrà 2 anys durs. El comerç, no la DOQ Priorat, eh? Uh-huh. Si només parlo de la DOQ Priorat, i aquí sí que realment m'agrada fer esment, dir que en aquest moment la situació real de l'economia de la DOQ Priorat és positiva. És positiva i creixent. Val? Per tant, la situació real de l'economia dels cellers de la DOQ Priorat és positiva i creixent. Immersos en una situació de crisi i en una situació d'una determinada problemàtica posada dins d'un marc conjuntural de crisi. Però la realitat de la DOQ Priorat és positiva.
Tot i així, hem d'entendre que davant de la crisi, diguéssim, de context que hi ha, els cellers, li han arribat si prendran mesures al respecte?
És evident que els cellers el que tenen que fer és ajustar la seva situació de comerç amb la seva situació real de despesa. Déu mos en guard que no es fes així. És a dir, qui no ho faci es trobarà en una situació molt greu. Qui realment apliqui aquestes mesures tindrà moltes condicionants per poder tindre un futur esperançador. Per què? Perquè no en tinguis cap dubte de que quan s'acabi la crisi nosaltres hi serem aquí. Eh? És a dir, el sector del vi del Priorat d'aquí 2 anys seguirà sent viu i dinàmic. Però tant vol dir que hem de prendre mesures per la situació real d'aquest moment. I és lògic que les empreses, en funció de les seves necessitats, apliquin unes determinades mesures a la seva empresa en concret. Uns perquè faran regulació, els altres perquè faran ampliació de capital, etcètera. Cada un ha de prendre la seva mesura.
Retornant a una qüestió que havíem encetat abans, el tema de que la crisi servirà, entre cometes, per ajustar el sector, considera que aquelles empreses que hi han hagut força, que s'han generat arran de cert romanticisme per la cultura del vi, se'n sortiran? Ja que les motivacions no eren de mercat, sinó que eren una qüestió més, si em permet, sentimental.
No, tot el que s'ha fet per qüestió sentimental, superviurà. Tot el que s'ha fet per estimació al producte, sobreviurà. Tot el que s'ha fet com a inversió de la qual en depèn l'economia o familiar o empresarial, sobreviurà. El que posa un dubte de que sobrevisqui és aquella empresa que s'ha creat només per un afany especulatiu. És a dir, perquè ara està de moda això, jo inverteixo en aquest sector. És a dir, qui fa X anys, poquet, 5, 6, 7 anys, va creure que el Priorat era un producte de moda i que només pel fet de dir Priorat es podia vendre el preu que es volgués, qui realment va muntar l'empresa pensant això, aquest probablement té els dies comptats. Cada empresari és lliure i pren les seves decisions, però en el moment actual, qui realment pren decisions o perquè s'estima el producte, o perquè té molt clar el producte que ha de fer, o perquè creu realment en el producte, aquest jo crec que serà un dels grans supervivents. I qui realment ho tenia com una empresa especulativa, aquest tindrà dificultats, evidentment.
Des de la DEO Montsant, a part del menor número d'ampolles venudes, també han apreciat canvis en els consumidors. Com explica Gerard Amorós, gerent de la DEO Montsant, ara els compradors opten per vins més assequibles.
El que estem detectant actualment és que el mercat està pesat, costa vendre vi, hi ha una certa pesadesa per part dels cellers, però en general, si agafem els números, en general hem vist que la dada no és tan important. De fet, nosaltres vam tancar 2008, que és un any que encara no es notava tant l'efecte de la crisi, amb un lleuger creixement respecte a 2007. Òbviament, aquests darrers mesos i la situació actual no és aquesta, però potser podríem qualificar a nivell de les contres que nosaltres estem venent com un 10% de caiguda els últims darrers 4 mesos.
Han fet algun tipus de previsió del que pot passar aquest 2009? Esperen que es mantingui aquesta caiguda?
Nosaltres el que estem detectant ara és que es continua venent vi, potser s'ha passat una mica a una gamma de preus més assequibles, o sigui, tenim l'avantatge de que la majoria de cellers tenen diverses games de preus i està sortint bastant bé els vins de preus més assequibles i confiem que per aquesta via, per la via qualitat-preu, o sigui, poder donar un bon producte a uns preus raonables, que confiem que per aquesta via puguem, diguem, aguantar la crisi o aguantar de forma més o menys còmoda la crisi. Jo més aviat penso que hi haurà una adaptació, això sí, òbviament forçat bàsicament pel mercat, més per circumstàncies de mercat que no per circumstàncies internes, i hi haurà una adaptació cap a les noves tendències, cap a nous vins, potser vins que la qualitat, preu, la relació aquesta sigui molt assequible, però no crec que arribem al punt de tancar cellers.
La veïna DOQ Priorat parla de que la crisi actual es ve sumar a una crisi d'excedents en la producció. És una situació que comparteix la Déu Montsant?
Per el nostre punt de vista, jo crec que la crisi bàsicament és econòmica. O sigui, hi ha l'economia global, en tots els sectors es pot veure, si veiem la tele cada dia surt, és un tema econòmic i l'economia global no està per gastar, diguem-ho d'aquesta manera. Jo crec que el nostre cas de la Déu Montsant, que no afecta tant el tema estocs, com el fet aquest de la crisi econòmica global.
I continuem parlant en aquest informatiu del sector del vi, però ampliem una mica l'espectre, ja que us hem d'explicar que el sindicat Unió de Pagesos denuncia l'aplicació de les mesures i ajuts de l'Organització Comuna del Mercat de la Vinya del Vi, la coneguda OCM, que està duent a terme el govern espanyol. Des del sindicat agrari consideren que el govern central ha impulsat mesures de reforma que aniran a parar en sectors com el de la destil·lació per a ús de boca, un sector totalment contrari al model de qualitat basat en les denominacions d'origen, el model, podríem dir, català. Joan Santó és el responsable nacional del sector de la vinya i del vi d'Unió de Pagesos.
Quan es destina la major part del pressupost cap a una mesura que al nostre entendre està demostrat que no serveix per garantir la renta del viticultor, fa que vagi en detriment de les altres, que és la reestructuració, precisament, després la promoció, les inversions en bodegues, tant tangibles com intangibles. La major part del pressupost es destina a això, que les altres mesures quedaran en mancança.
Santó afegeix que l'Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea que aplicarà la mesura de destinar els ajuts a la destil·lació d'alcohols per a usos de boca. El grup d'independents pel Priorat Esquerra Republicana es posiciona al costat de l'AMPA de l'IES Priorat en la polèmica del transport escolar. Pels independents prioratins, tot i que en una nota emesa aquesta setmana asseguren poder entendre que els alumnes no obligatoris paguin el desplaçament al centre, es mostren partidaris que en la qüestió del transport escolar es tingui en compte les característiques de la comarca i es donin les facilitats necessàries si es vol evitar que els pares portin els seus fills a centres de Reus i Tarragona. Una situació que significa el fracàs del reequilibri territorial. A més, segons el portaveu dels independents, Fede Cortés, la reacció de l'equip de govern del Consell Comarcal ha arribat tard.
El transport escolar fins a l'institut ha de ser gratuït, sobretot pels de Falset, perquè els queden lluny del poble, i s'ha d'aconseguir que sigui gratuït pels no obligatoris també de fora de Falset. Creiem que s'ha d'apretar més i creem que fins ara no m'ha arribat ni tan sols el conseller, que crec que en hauríem d'haver arribat ja, i està negociant això ara mateix. L'escola arriba a aquest punt per culpa del Departament d'Ensenyament. Ara bé, a l'hora de solucionar, quan hi ha un problema, el Consell Comarcal és el responsable perquè és l'encarregat de fer-lo, però és que l'Ajuntament de Falset ha d'ajudar perquè al fi i al cap hi ha una problemàtica afegida, que és que els alumnes de Falset s'han de desplaçar fins a l'institut també, i fins ara es podien desplaçar amb el transport escolar, no? Per tant, el que pensem és que ha de continuar sent així, i per tant l'Ajuntament de Falset ha d'ajudar el Consell en aquest sentit.
Unes crítiques que ja ha respost l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, que considera que el grup comarcal dels independents ha caigut en la demagògia.
Aquests senyors no tenen ni idea del que estan dient, en principi. Novament tornem a la demagògia fàcil i el parlar per parlar, quan realment no els he vist en cap moment al front d'esperar o de saber quina era la realitat de la situació. Entenc que és possible que tot es pot fer millor a la vida, evidentment que sí, però en aquests casos tant l'Ajuntament de Falset com el propi Consell estem esmerçant els esforços que calen per intentar buscar una solució definitiva i ho continuarem fent fins trobar-la.
I continuem parlant de política, però centrant-nos en la capital del Priorat, ja que l'Ajuntament de Falset estudia oferir accés a internet de qualitat i baix cost a tot el terme municipal mitjançant la tecnologia WiMAX. De moment, el consistori ha iniciat una campanya per conèixer l'interès de la ciutadania en la implantació d'aquest tipus de tecnologia sense fils. Com explica Jesús Torralba, l'alcalde de Falset, el projecte tirarà endavant si es registra un grau moderat d'acceptació entre els falsetans.
Bueno, de fet, la nostra intenció és que sigui una realitat el més aviat possible. El que passa és que, prèviament a aquesta realitat, el que hem de fer és fer un estudi de la demanda que pot haver d'aquest tipus de servei. Si la demanda és una demanda raonable, i segurament en el moment que es provi és una demanda que anirà més, doncs, farem un esforç i intentarem portar tot el tema de la xarxa WiMAX a Falset. Nosaltres entenem que en el moment que tinguem una estimació de la demanda suficient com per poder contractar amb British Telecom, la idea és que en un termini no superior a 6 mesos això ja pugui ser d'ús públic.
Segons les dades de l'Ajuntament, un usuari domèstic podria disposar de connexió a internet per un preu aproximat de 235 euros l'any, el que significa menys de 20 euros al mes. I encara parlant de política falsetana, ahir la regidora de l'Àrea Social, Educació, Cultura i Joventut i Esports, Immaculada Pujol, va presentar a les entitats i associacions de Falset les bases per la concessió de subvencions. L'Ajuntament disposa de 20.000 euros a repartir entre la vintena llarga d'associacions i entitats sense ànim de lucre de la capital del Priorat. Les entitats que vulguin acollir-se a l'ajut hauran de presentar la sol·licitud abans del 31 de juny. El consistori otorgarà aquests ajuts que compleixin a les associacions, volíem dir, que compleixin els requisits que explica la regidora.
A veure, la primera i la potser la més important és interès social. Interès social perquè depèn de quin sector s'abarqui, sobretot el sector dels joves, que valdria la pena que participessin, ja sigui amb entitats o ja sigui amb les festes del poble, altres zones socials seria doncs, els immigrants, totes aquestes persones que potser a l'hora de fer l'activitat no s'hi compta, valdria la pena que s'hi comptés amb ells. Després, l'altre criteri és tenir un bon projecte amb uns objectius, amb una metodologia i amb una avaluació del que es va portar a terme. També se tindrà en compte el nombre de beneficiaris i el nombre de persones que participen a la Junta. Després, la relació de la quantitat demanada també amb els recursos propis. No té per què buscar altres recursos i que entre tot puguin fer una bona activitat. No exclou una cosa de l'altra. Després també depèn de l'utilització dels espais de l'Ajuntament i, bueno, ja ho he dit una mica, de l'existència d'altres fonts de finançament que poden ser complementaris, no s'exclouen.
La plataforma en defensa del paisatge del Priorat alerta de la nova embranzida dels projectes d'instal·lació d'energia eòlica tant a dins de la comarca com en les veïnes, però que limiten amb el Priorat. Roger Pasqual, portaveu de la plataforma, ens explica quines actuacions han endegat des de la plataforma respecte a les instal·lacions eòliques.
Aquests projectes han estat autoritzats per indústria malgrat que les declaracions d'impacte ambiental respectives obligaven a modificacions tan importants que han de considerar-se substancials i, per tant, que des d'un punt de vista estricte de la tramitació administrativa haurien d'haver implicat que els projectes tornessin a tramitar-se des del principi, i això no ha sigut així. En aquest sentit, nosaltres tenim posats contenciosos i arribarem fins on faci falta perquè doncs, les coses es facin seguint la legislació i perquè doncs, es respecti el nostre paisatge, que és la nostra font de riquesa principal.
Respecte a aquesta qüestió, el Consell Comarcal contempla la Carta del Paisatge, mitjançant els diferents compromisos de les entitats i administracions locals, com una eina per controlar la implantació d'instal·lació de produccions d'energia. Joan Carles García és el vicepresident del Consell.
Els parcs eòlics, està clar que hi ha l'acord comarcal de fa bastants anys, però bueno, tot el que sigui debat, jo crec que ara, en aquesta fase de la mediació, se posarà damunt de la taula quines són les inquietuds. Però les inquietuds ja en compromisos concrets, no paraules, sinó inquietuds i compromisos. I en base amb això, nosaltres farem el que digui la població, el que digui la sensibilitat del territori.
García va avançar que a finals de febrer es podria signar el conveni de la fase de mediació, la darrera de la Carta del Paisatge. Després començaran a establir-se els compromisos amb les entitats. I ja que parlem de qüestions mediambientals, hem d'afegir que el passat diumenge els agents rurals de la nostra comarca van poder enxampar infraganti un caçador furtiu manipulant arts il·legals per la captura de fauna en terrenys forestals al terme municipal de Marçà. Concretament, els paranys utilitzats eren 4 llaços no selectius, sense topall, i es trobaven ubicats al paratge del Mas d'en Crusat, 2 dels quals estaven dins de l'espai d'interès natural de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Lleveria. En el moment de la inspecció, els llaços es trobaven actius i col·locats enmig dels passos de fauna per capturar porcs senglars. Per a les característiques dels llaços i la destresa amb què estaven col·locats, els agents rurals pensen que aquest caçador furtiu tenia molta experiència en la seva utilització. Els agents rurals han decomissat ja el material il·legal. Hem de dir que aquesta actuació tanca una investigació que va començar al gener del 2004. I ja entrem a la recta final del nostre informatiu amb l'àrea de servei. Primer, el temps, amb l'Enric Massip.
Hem acabat una setmana que s'ha caracteritzat encara pels vents de nord-oest de bastanta intensitat i un fenomen que s'ha vist doncs, bastants dies aquest mes de febrer, amb intensitats molt intenses i una situació pràcticament excepcional. De totes maneres, arriba la tranquil·litat i aquest cap de setmana l'anticiclon s'ha instal·lat damunt nostre i això és símptoma d'estabilitat per pràcticament tot aquest cap de setmana. Tan sols alguna humitat provenent de la Mediterrània podrà provocar núvols baixos, però sense massa conseqüències. Les temperatures mantindran dintre uns nivells estacionaris gairebé normalitzades, una mica baixes les mínimes, però les diurnes se mantindran a nivells bastant acceptables. No s'esperen canvis en els propers dies i ambient força tranquil, amb l'únic inconvenient de les formacions aquestes nuvoloses a les zones més properes a la costa. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però el 1476, una fortíssima arribada de Llobregat s'emportava i destrossava tot el pont de Sant Boi.
A les 2 del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Falset, arribaran els esports amb Jordi Perelló. Però ara, el mateix Perelló ens en fa un avanç. Bon dia,
hola,
Jordi.
Bon dia. El Falset Esportiu és encara més líder d'ençà del passat cap de setmana, guanyava i golejava i a plaer el nou Domènec Aragonès per 7-0 front al Castellbell. Els falsetans continuen encapçalant la classificació del grup 23è de tercera regional amb 34 punts. Ara ja a 6 punts de diferència del segon classificat, l'escola de futbol La Pastoreta. El Falset Esportiu que juga dintre d'una estona al Baix Camp aquesta tarda al terreny del Riudecols. Una de les ventafocs d'aquesta categoria que en principi, sempre subratllant això d'en principi, pot suposar que els falsetans s'emportin els 3 punts en litigi cap a la capital del Priorat aquest mateix dissabte. Un Riudecols Falset Esportiu que començarà tal com dèiem aquesta tarda a les 15:40, a les 4, menys 20 d'aquesta tarda. De l'alegria d'un equip de la nostra comarca, el Falset Esportiu, a la decepció, al Porrera Unió Esportiva que malauradament no se'n surt. El passat cap de setmana perdé a casa i que ha golejat per 1-5 front al Salou. Els porrerans malauradament continuen siguent el farolet vermell del grup 23è de tercera territorial i continuen al darrer lloc de la classificació amb tan sols 8 punts. Un Porrera Unió Esportiva que visita el terreny del Marina Cambrils. Aquesta mateixa tarda també hi ha el mateix horari, a les 15:40, a les 4, menys 20 de la tarda, on s'enfronten l'equip del Marina Cambrils, un equip dels forts d'aquesta tercera territorial. Pel que respecta al món del futbol femení, unes bones notícies es podem comptar, ja que el Falset Esportiu Femení guanyava ja plaer el passat cap de setmana per 0-4 al terreny del Cusa La Granja. Malgrat la victòria, els falsetanes continuen a l'antepenúltim lloc de la classificació amb 7 punts. Un Falset Esportiu Femení que també jugarà aquesta tarda al Domènec Aragonès front la Floresta. Serà a partir de les 17 hores a les 5 de la tarda al nou Domènec Aragonès on reben l'equip femení de la Floresta, un equip que hores d'ara situa l'equip de la Floresta a la part mitja de la classificació. Els vuitens classificats amb 21. Recordem que les falsetanes són les antepenúltimes classificades amb tan sols 7 punts a la classificació. Pel que respecta al món dels infantils, els podem contar que el passat cap de setmana perdem per 3-1 al terreny del Cambrils, del líder de la segona divisió provincial d'infantils, que en 3-1 a Cambrils, i el Falset Esportiu Infantil continua encaramat al vuitè lloc de la classificació amb 13 punts. El Falset Infantil ha jugat aquest migdia a les 12 del matí al Nou Domènec Aragonès, on rebia la visita del Vilaseca. Al penúltim lloc de la classificació es troba l'equip del Tarragonès. Hores d'ara desconeixem el resultat. Una victòria dels falsetans els podia pujar llocs a la taula classificatòria. Pel que respecte al món del futbol sala, també males notícies. Els predellencs caien per 5-3 el passat cap de setmana al pavió olímpic de Reus, són el Reus Futsal. Tot i així, el predell futbol sala continua al vuitè lloc de la classificació amb 25 punts. Aquesta tarda vespre, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al pavió d'esports de Falset, el predell futbol sala que rep el Vinyols, un equip que hores d'ara es troba a la part alta de la classificació i serà, sens dubte, un bon partit que podem gaudir aquesta tarda vespre, a les 20 hores, a les 8 de la tarda, al pavelló d'esports de Falset, on el Pradell Futbol Sala rep l'equip del Vinyols. Retornant al món del futbol, a la tercera divisió amb el seu grup cinquè, us podem contar que el Club de Futbol Reus Deportiu aquest cap de setmana torna a jugar a casa. Els reusencs juguen al nou camp del Reus Deportiu rebent l'equip del Miapuesta Vilajuïga. I per acabar, el món de l'hoquei, ja que l'animal Reus Deportiu rep a les 21:30 hores d'aquest vespre, d'aquest avui dissabte, i fins aquí ho deixem. Ens retrobarem al punt horari de les 2 del migdia amb els esports a Ràdio Falset més detalladament ampliats. Fins aleshores, adeu-siau, molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Titulars. La crisi ha arribat al sector del vi. Els dos consells reguladors de la nostra comarca ja parlen de descens de vendes, una situació que tot fa preveure que continuarà aquest 2009. Per això, els cellers de la denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant ja s'estan preparant per fer front a aquesta situació. El grup d'independents pel Priorat Esquerra Republicana acusen el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Falset d'haver actuat amb massa lentitud i malament en la polèmica del transport escolar a l'IES Priorat. Al seu torn, Jesús Torralba, alcalde de Falset, acusa els independents de caure en la demagògia. I la plataforma en defensa del paisatge del Priorat alerta de les conseqüències que pot comportar per la nostra comarca el retard en l'aprovació del decret d'implantació d'energia eòlica que prepara la Generalitat. I fins aquí aquest informatiu. Ara estem de tertúlia amb l'Hora del Vermut, els nostres companys de l'Hora del Vermut, que els ha acompanyat a l'edició en la veu Jordi Soldevila i a l'altra banda al control tècnic un altre Jordi, el Jordi Borja. Nosaltres marxem esperant que reprenguin la informació el proper dimarts. Ja serà amb els butlletins per la nostra part. A més, gràcies per la seva atenció. Adeu.